Una de les moltes conseqüències que ha tingut la Dana és que el preu dels pisos a les zones afectades està pujant.
Hi ha gent que s'està aprofitant d'una tragèdia, gent que s'ha quedat sense casa i que està buscant desesperadament una casa per a viure, per a pujar els preus.
Demà farà un mes d'un dels dies més difícils per al País Valencià i connectarem en directe.
Catalunya nit.
Austràlia és el primer país del món que prohibeix als menors de 16 anys accedir a les xarxes socials. Els responsables d'impedir-ho i sobre qui recauran les multes, segons la llei aprovada al Parlament, són les empreses tecnològiques.
No hi ha sancions pels australians que aconsegueixin accedir a una xarxa social amb restricció per edat. I no hi ha sancions pels pares o docents que hi facilitin l'accés. És impossible, i nosaltres ho assumim, que els governs impedeixin totalment l'accés dels joves a productes o continguts nocius. Però podem ajudar demanant a les empreses que facin la seva funció.
Per tant, als nois i noies australians se'ls acaba tot això de TikTok, Instagram i resta de plataformes similars.
I no m'agradarà gens. Preferiria continuar fent-la servir i serà una sensació estranya no tenir-ho ni poder parlar amb els meus amics estant a casa.
Aquesta és la teoria que preveu la norma que comentarem de seguida també amb un expert. Sabem que hi ha forces jubilats entre les persones que ens escolteu i us n'explicarem una d'aquelles que us afecta. Les pensions pujaran de mitjana a uns 40 euros per compensar l'efecte de la inflació. Entrevistarem un científic català que treballa en un centre de recerca de Viena. Una investigació seva podria millorar el tractament d'immunoteràpia contra el càncer. Se'n fa ressò la revista Nature. Casa en Flames és la pel·lícula amb més nominacions als Premis Feroz, que entrega la crítica espanyola. Hi ha també diversos actors i actrius catalans amb opcions de premi. I en la categoria de sèries, una de les nominades s'estrena avui, Los Años Nuevos.
Hoy la noche suena igual que una deflagración. Júrame que es la última vez. O es el eco de la enésima canción.
Amb Nacho Vegas a la banda sonora té 10 capítols i cadascun se situa en un cap d'any diferent, des del 2015 i fins al d'aquest any. I es veu l'evolució d'una parella al llarg del temps. Pel Catalunya Nit han passat el director, Sorogoyen, i la parella d'actors protagonista. De seguida podreu escoltar una entrevista que ha començat cantant.
100 segundos y habrá transcurrido un año más.
I truena.
Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
D'aquí unes hores farà un mes que començava un mal son al País Valencià que encara dura per a moltes persones. I entre les derivades negatives s'hi ha d'afegir la denúncia que el preu dels pisos de lloguer s'ha disparat a les zones més afectades per la Dana. A més, alguns llogaters que s'han quedat sense feina temen que els hi rescindeixin el contracte. Enviats especials a Paiporta, Xavi Cussó i Laia Claret, bona nit.
Hola, bona nit.
O sigui, Laia, que qui s'ha quedat sense casa i busca lloguer es troba que els pisos s'estan encarint i s'han encarit.
Sí, 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 és així. Hem parlat amb diversos veïns aquests dies, que som aquí al País Valencià, i ens ho explicaven ells mateixos.
Pues ara els pisos que fan falta estan pujant preus. Pues que s'estan aprofitant, però de tot. És que és igual els pisos que els cotxes.
El que hem fet és parlar amb Nacho Collado. Ell és d'Entre Barris, que és una coordinadora d'entitats veïnals d'aquí, del País Valencià, i ens ho constata, però és que, a més, hi posa xifres.
Hi ha gent que s'està aprofitant d'una tragèdia, gent que s'ha quedat sense casa i que està buscant desesperadament una casa per a viure, per a pujar els preus. Pues revisant preus de lloguer en Paiporta, justament en Paiporta, ho he vist, entre 300 i 400 euros de mitjana han pujat els preus, en qüestió de 20 dies. Quan més t'allunyes del centre de la catàstrofe, la pujada és lleugera.
I també ens ha explicat aquí al Catalunya Nit que han creat una xarxa, que s'anomena una xarxa de suport mutu, on els hi han arribat dubtes i denúncies també de veïns.
S'ha donat el cas de persones a les que han acomiadat per no poder anar a la feina, perquè igual la seva feina està a 3 hores caminant del seu poble i ara no podran pagar el lloguer. Hi ha prou casos d'esto. En la xarxa de suport mutu arriben demandes d'assessorament, se demanen molt d'assessorament jurídic.
Nosaltres, aquests dies aquí, el que ens hem trobat a diversos pobles, són veïns que s'han quedat sense lloc on viure i per ara s'han instal·lat temporalment a casa de veïns o també de familiars.
Déu-n'hi-do. Per tant, tenim, com passa amb tantes catàstrofes, per una banda la cobdícia, però per l'altra també la solidaritat. Moltíssimes...
Exactament.
Sí, és així, és així. Ho heu descrit molt bé. Moltíssimes gràcies, Laia. Demà tornarem a parlar. Demà, que serà un dia simbòlic, exactament un mes d'aquella catàstrofe. Moltíssimes gràcies.
A tu. Bona nit.
Bona nit. I a partir de demà mateix entra en vigor un nou permís climàtic per als treballadors que no puguin anar a la feina en cas de catàstrofe.
Doncs així és. El Consell de Ministres ha aprovat la creació d'aquesta mesura que garanteix el 100% de la retribució per un màxim de 4 dies a càrrec de l'empresa. A partir d'aquest temps es podrà acollir a un expedient temporal d'ocupació de força major. Els permisos seran automàtics si hi ha una alerta de les autoritats per desastre natural i també els podran sol·licitar els comitès d'empresa, segons ha explicat el ministre d'Economia, Carles Corpo.
Aquí se le da también un rol particularmente importante a los representantes de los trabajadores a la hora de ser capaces de identificar estas casuísticas y además teniendo en cuenta que no puede ser posible o que no tiene que darse la característica conjunta de que no se puede realizar el trabajo de manera remota.
La patronal Pimec creu que un problema global no l'han d'assumir només les empreses i exigeix que aquests permisos siguin considerats temps de treball retribuït però recuperable, diuen, com passava fins ara. El Consell de Ministres, Manel, també ha aprovat un tercer paquet d'ajudes de 2.200 milions d'euros pels afectats per la Dana, que inclou xecs per comprar un vehicle nou, de fins a 10.000 euros, això sí, si és un vehicle elèctric, exclusivament si és un vehicle elèctric pot arribar a aquesta quantitat. I també ha aprovat línies de crèdit per a l'indústria i el comerç per reposar estocs i maquinària.
Moltes gràcies, Rafel. I el que han aprovat les Corts Valencianes ha estat la creació d'una comissió d'investigació que depuri responsabilitats per la gestió de la catàstrofe de les inundacions del 29 d'octubre. Però la decisió no s'ha pres per unanimitat i finalment ha tirat endavant la comissió proposada per Vox. Martí Ferrero.
La comissió neix sense data per començar a treballar, ni llistat ni calendari de compareixences. Té un any per presentar les conclusions i l'extrema dreta vol que no es constitueixi fins que s'hagi superat la situació d'emergència. S'investigarà l'actuació no només del govern de Carlos Mazón, sinó de totes les administracions. Malgrat que tant el PSPB com Compromís es malfien del PP i temen que hi vulgui anar amb les conclusions redactades abans d'hora, l'Esquerra Nacionalista Valenciana s'ha sumat als Populars i Vox per crear la comissió, mentre que els socialistes hi han votat en contra. El portaveu socialista José Muñoz ha justificat el no del seu partit acusant el PP de tenir el guió escrit i de voler utilitzar la comissió com a coartada per exculpar Mazón. Un Mazón que s'ha defensat atacant.
No és una riada. Es una dana. Porque este juego de las palabras tiene un trasfondo muy peligroso. La riada es causa de fuerza mayor, por tanto inevitable. ¿Lo pillan? Por tanto, si es inevitable, no hay responsables. Si no hay responsables, ya tenemos el dictamen de la comisión de investigación
silencio,
en la que no va a haber responsabilidad.
Señor Muñoz, ¿no quiere que se hable del hermano del presidente del gobierno que ayer, imputado por prevaricación, tráfico de influencias y delito contra la hacienda pública? ¿De qué no quiere que se hable? Ni de José Luis Ábalos, imputado por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Tant els socialistes com Compromís han tornat a reclamar la dimissió del president de la Generalitat Valenciana.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I també falten poques hores demà perquè arrenqui el 41è Congrés Federal del PSOE i les acusacions de corrupció dels populars contra Pedro Sánchez i el Partit Socialista de moment no fan trontollar el suport dels socis d'investidura. A hores d'ara, ni els independentistes catalans ni els nacionalistes bascos, com tampoc els socis de govern, tenen previst acceptar la moció de censura proposada per Feijó. És més, tots critiquen l'estratègia del Partit Popular de judicialitzar la política. Anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
El cas Koldo, la investigació judicial contra Begoña Gómez i el germà de Sánchez, de moment no preocupen la vicepresidenta i líder de Sumar, Yolanda Díaz, que veu els de Feijó darrere de les acusacions.
Hay gobierno de coalición para rato. Ahora bien, hacer política a través de la judicialización de los procesos todos políticos, me parece muy grave.
I tampoc inquieta per ara els aliats de la investidura. Esquerra i Junts, més prudents, demanen esperar a veure proves, però de moment fan costat al govern. Sentint Gabriel Rufián i Miriam Nogueras.
Si algún día hay algo, nosotros somos los primeros que no dudaremos en absolutamente nada. De momento lo que me parece es una ofensiva de una parte del Poder Judicial que va en contra de este gobierno porque no le gusta.
L'estat espanyol està corcat de dalt a baix i el que ara s'hagi posat en marxa el ventilador en contra del govern actual no és una sorpresa.
Una reacció que allunya el fantasma d'un possible suport a la moció de censura proposada per Núñez Feijóo. I davant d'això, el líder dels populars ha animat Sánchez que aprofita el Congrés del PSOE per plegar.
Si el senyor Sánchez no va a retirarse de la Secretaría General, estamos ante la mayor degradación de la política española desde la Constitución del 78.
I aquesta ofensiva judicial, aquest divendres, s'hi afegeix la declaració com a testimoni de l'exlíder dels socialistes madrilenys Juan Lobato, davant del jutge del Suprem que investiga el fiscal general de l'Estat per la presumpta filtració a la premsa d'uns correus de la parella d'Ayuso.
Doncs tots aquests casos amenacen de desviar el focus que el PSOE volia posar sobre el Congrés del Partit, que arrenca demà a Sevilla. Connectem amb en David Melgarejo, que és el nostre delegat a Madrid, el delegat de Catalunya Ràdio, per analitzar què ha de passar en aquest Congrés i què no hauria de passar. David, bona nit.
Molt bona nit, Manel.
En principi ha de ser un Congrés plàcid per a Pedro Sánchez, o com ho veus?
Sí, en fet, ha de ser el Congrés que certifiqui una dècada de lideratge, això sí, amb els entrebancs i els girs de guió que ja coneixem, tot allò del manual de resistència. El cert és que Sánchez arriba a aquest 41è Congrés sense rival i sense cap candidat a treure-li el lloc, i el que queda són aquelles veus ja conegudes, com la d'Emiliano García Page, el president Manchec, que és un dels més crítics amb la seva gestió. Aviam, Sánchez ha superat les crítiques internes sobre l'amnistia, amb el relat de la normalització política a Catalunya, que ha portat a la victòria d'Illa, a la presidència de la Generalitat, i ara el que hauran d'explicar tots dos, o justificar o fer pedagogia, és com aquest finançament singular per a Catalunya pactat amb Esquerra pot afectar o no l'estat espanyol. Aquest és un tema clau d'aquest Congrés perquè genera recels entre la militància. Una dada, Manel, de les 6.700 esmenes, que no són poques, que s'han presentat a la ponència del Congrés, 400 es refereixen al finançament. Per exemple, de la Federació Andalusa, que és la més important del PSOE, la majoria d'aquestes esmenes volien abordar aquesta qüestió. Tant Sánchez com Illa defensen que és un acord bo per Catalunya, però també per la resta d'Espanya, i aquest és el missatge que porten de cara a aquest Congrés. Per tant, haurem d'estar atents en aquesta clau catalana sobre aquest Congrés de Sevilla.
Clar, una clau que no sé si es pot notar també en la nova executiva, perquè és una de les coses que haurà de sortir també d'aquest Congrés, eh?
Està per veure quin és el pes que té el PSC, no ens enganyarem, viu un molt bon moment després d'aquesta victòria de Salvador Illa, per tant, se li suposa que hauria de tenir un pes més important en aquesta executiva. Una executiva que el que ha de fer és preparar un equip per afrontar relleus territorials importants. Per exemple, Andalusia, volen recuperar la Junta de cara al 2026 a Madrid, ara que hi ha tot el cas de Lobato, que ha evitat aquesta guerra interna a les files socialistes. Ara hi ha una gestora, s'ha de veure com es resoldrà aquesta crisi, però també hi ha Cantàbria, Castella, Lleó. De fet, tot això el que ha d'ajudar és a superar el fracàs del 28M de l'any passat i abonar el terreny per a l'objectiu que també s'ha marcat Sánchez, que ha insistit aquests dies, és reeditar el govern de coalició d'esquerres a les generals del 2027. Però deixa'm apuntar-te també, Manel, que aquest Congrés el que ha de ser és també una mena de termòmetre per veure quin és el grau d'entusiasme de la militància arran de tots aquests casos judicials orquestrats, si vols, des de l'extrema dreta i aprofitats al màxim. Ara sentíem a la crònica de l'Àngels Lafuente per la dreta, per Feijó, que van apareixent. Per tant, serà important veure, doncs, copsar sobretot quin és l'ànim en aquestes jornades, en aquestes tres jornades que arrenquen demà.
Doncs tot això ens ho explicareu a partir de demà, en David Melgarejo i tot l'equip de la delegació de Madrid. Moltíssimes gràcies, David. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit.
Un quart d'onze de la nit i ara una d'aquelles notícies que afecten directament a molts dels nostres oients. Les pensions pujaran l'any que ve un 2,8%. Això són uns 40 euros al mes de mitjana. Rafael de Ribot.
El càlcul es fa d'acord amb la inflació entre el desembre de l'any passat i el novembre d'aquest any, que s'ha publicat precisament aquest dijous. Aquest mes els preus han pujat un 2,4%, bàsicament per l'encariment de la llum i els carburants. Són dades provisionals, tal com ha recordat la ministra de Seguretat Social, Elma Saiz.
Si el dato se confirma, una pensión de jubilación media subirá 600 euros al año y una pensión del sistema en general subirá 500 euros al año.
La dada de la inflació també permet calcular la pensió màxima, que passarà a ser de 3.268 euros al mes. A Catalunya, Manel, hi ha 1.600.000 pensionistes. La pensió de jubilació és la que percep més gent i l'import mitjà és de 1.481 euros al mes amb 14 pagues. La pensió de viuditat, però, és de 915 euros de mitjana i en aquest cas l'augment serà molt més minso, de 26 euros al mes. Una millora totalment insuficient, segons la plataforma Marea Pensionistes. La portaveu Conxita Rivera reclama una pensió mínima i que es tingui en compte el 100% de la cotització del difunt.
Que le subieran un poco más, que la pensión mínima sea igual que el salario mínimo y que además estamos pidiendo que sea el 100%, porque resulta que si se te muere el marido, porque la mayor empresa de las pensionistas somos mujeres, si te muere el marido, resulta que los gastos son prácticamente lo mismo.
En conjunt, la pensió mínima a Catalunya és de 1.311 euros.
Moltes gràcies, Rafael. Les condicions de vida de les persones amb celiaquia i les que pateixen Covid persistent podrien millorar. El Congrés ha aprovat les proposicions no de llei per al reconeixement i atenció dels afectats per aquestes dues malalties. Un pas inicial molt esperat per a les associacions d'afectats que han promogut tot aquest debat i que ens explicarà ara des de Madrid en Toni Fortesa. Bona nit, Toni.
Bona nit.
Què demanen aquestes proposicions?
Doncs, per exemple, la que fa referència a la celiaquia demana, entre altres punts, que el govern faci un estudi per saber quantes persones pateixen la malaltia i poder planificar millor com afrontar-la. La proposició ha acabat incorporant les esmenes del PP, Sumar i Junts, entre les quals hi ha la que explica Pilar Calvo, portaveu de Junts.
Les famílies volen etiquetar-ho correctament, el pa o pa comú sense gluten, i que tingui un tractament fiscal que no sigui discriminatori pel col·lectiu celíac.
D'altra banda, la proposició pel reconeixement dels afectats de Covid persistent demana, entre altres punts, que els afectats es tractin de forma multidisciplinària i que es treballi pel reconeixement oficial de la malaltia.
Tot això, Toni, hem de deixar clar que no vol dir que comenci a notar-se de manera immediata, totes aquestes mesures que es proposen?
No, no. L'aprovació d'avui al Congrés és un tràmit inicial perquè s'acabi legislant sobre aquests temes. El d'avui és només el primer pas d'un recorregut que es preveu llarg.
Les infeccions per VIH a Barcelona van baixar gairebé un 18% l'any passat respecte a l'anterior. Es van diagnosticar 184 casos nous d'aquest virus, de manera que la tendència torna a anar a la baixa després que el 2022 hi hagués un repunt. Són dades de l'informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Marc Teixidor.
La incidència d'aquest virus va ser majoritàriament en homes i 8 de cada 10 d'aquests homes tenien sexe amb altres homes. La mitjana d'edat de les persones diagnosticades l'any passat amb VIH va ser de 35 anys i 7 de cada 10 eren nascuts fora d'Espanya, la majoria a l'Amèrica Llatina. Tot i el descens per les infeccions de VIH, l'any passat es van diagnosticar 24 casos de sida, un lleuger repunt que no fa saltar cap alarma, segons ha explicat Josep Maria Jansà, el director de Vigilància i Promoció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
El que cal mirar és la tendència, i la tendència durant aquests darrers anys d'aquesta darrera dècada es manté a la baixa amb petites oscil·lacions. I en aquestes xifres tan petites clar, un canvi d'un, dos, cinc casos ja representa un petit moviment a la curva.
L'estudi també alerta que en les dones els diagnòstics de VIH es fan amb més retard que en els homes.
Quan una malaltia és majoritàriament o es dona amb molta més freqüència amb un gènere que en l'altre, no hi penses tant o no es fa tant seguiment o tanta vigilància en aquells en què la incidència és molt menor, com el cas de la sida en dones, no?
La via més freqüent de transmissió del VIH continua sent la sexual.
I ara una d'aquelles dades que criden molt l'atenció. Fins a 3.000 persones moren cada any a Catalunya per la mala qualitat de l'aire i les consultes mèdiques relacionades amb la contaminació van a l'alça. Ho alerten el Col·legi de Metges de Barcelona, la Societat Catalana de Pediatria i l'IS Global, que demanen, Marc, que l'administració actuï.
Sí, perquè parlen d'un problema de salut pública que és evitable i que a escala mundial ja és la segona causa de mort prematura. Els experts alerten que ningú s'escapa de patir els efectes de la contaminació, però posen la lupa en els més vulnerables, els nens i les embarassades. Helena Codina és membre de la Societat Catalana de Pediatria.
Hem vist casos més greus de bronquiolitis ingressats a la unitat de cures intensives coincidint amb pics de contaminació. I el mateix ens ha passat amb infeccions respiratòries relacionades per rinovirus. Actualment sabem que un terç dels casos d'asma infantil a Europa poden atribuir-se a la contaminació atmosfèrica. I tot això, a part, determinarà també la seva salut futura i la seva qualitat de vida futura. Per tant, no podem perdre de vista aquest horitzó.
Dèiem que només a Catalunya es comptabilitzen 3.000 morts anuals per malalties relacionades amb la contaminació. Això vol dir 20 vegades més que en accidents de trànsit. La doctora Carla Oliva, presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, demana als polítics que actuïn.
No només són causa de patologies respiratòries, sinó que també s'associen amb un increment del risc de malalties cardiovasculars, càncers, problemes en el desenvolupament infantil, demència i problemes de salut mental, entre d'altres.
I encara una darrera qüestió. Cal trencar amb els tòpics de que les grans ciutats són les úniques afectades per la contaminació. A l'àrea metropolitana de Barcelona, cap municipi compleix amb els estàndards europeus de qualitat de l'aire.
Doncs déu-n'hi-do, per fer-hi alguna cosa. Moltes gràcies, Marc. Vuit minuts per arribar a 11:15 de la nit i ara una d'aquelles notícies que està saltant fronteres fins que ha arribat aquí i ha arribat a tot arreu, perquè Austràlia prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Han aprovat un projecte de llei que entrarà en vigor d'aquí un any i que planteja multes milionàries a les grans plataformes tecnològiques si no estableixen mecanismes per garantir-ne la prohibició. Vicent Mifsud.
A partir d'ara, per tant, no hi haurà prou amb el consentiment dels pares, que en cap cas seran sancionats. Les multes, que poden superar els 30 milions d'euros, van destinades exclusivament a les companyies tecnològiques, com TikTok, X o Meta, que hauran d'introduir controls d'accés per edat abans de 12 mesos, cosa que ja han avançat que creuen inviable. Aquesta normativa és la més estricta a nivell mundial sobre els límits d'edat per utilitzar les xarxes, un fet que destacava la senadora laborista i ponent de la mesura, Jenny McAllister.
Austràlia ha planat de forma consistent el camí de la seguretat global de les xarxes.
Algunes plataformes quedaran fora de la restricció, previsiblement WhatsApp o YouTube. Tant el govern com molts usuaris reconeixen que serà difícil aconseguir la prohibició total d'accés, però creuen que és positiu per a la salut mental dels infants.
Molt bé, doncs és una d'aquelles notícies que requereix una mirada experta, com la del sociòleg de la Universitat Oberta de Catalunya, Francesc Núñez, que ja ens està escoltant. Professor Núñez, bona nit.
Molt bona nit.
No sé si vostè comparteix la mateixa valoració del govern australià, si creu que aquesta prohibició és necessària i si pot ajudar a protegir la salut mental dels nens i nenes.
És convenient, pot ajudar a protegir la salut mental, però jo crec que potser les causes o les necessitats són unes altres, i és frenar aquesta nova manera de viure que s'està implantant en tots els joves, i no els joves, en tothom, no? Que és aquesta dependència del mòbil, de les xarxes socials, de la comunicació mediada per aquests aparells. Jo crec que això és el que s'ha de frenar, i el que suposo que els australians, amb aquesta idea de, bueno, la salut mental, doncs estan intentant fer. També s'ha de dir, una última idea, que és allò de posar balles al camp.
No, sí, no serà molt difícil garantir aquestes restriccions que siguin efectives, no?
Sens dubte, sí. Però les tecnologies tenen una mica, a mi m'agrada dir això, tenen això que comencen sent propostes, no? És una proposta que facilita fer coses, eh? Per això pots volar a Nova York en 2 hores, pots, no sé, viure més perquè et posen un marcapassos. O sigui, les tecnologies expandeixen la nostra humanitat, però s'acaben convertint també en formes de vida, en condicions de vida, eh? Comença com una proposta, però acaba sent una manera de viure, una manera de fer i una manera de ser. Llavors, ara tenim unes tecnologies que els xavals les estan fent servir d'una manera intensiva, és més, viuen amb elles i en elles, no? I clar, està marcant les maneres de fer, de comportar-se, l'empatia, les relacions, el tracte, i acabarà sent també la seva manera de ser. Llavors, m'imagino que això s'està veient, tots ho estem veient, tots veiem que les nostres vides ens estan canviant per culpa d'això, però som incapaços de deixar-ho de banda, i han dit, bueno, legislarem, a veure si així podem una mica de fre. Jo crec que aquesta és la intenció i és bona. Ara, després hi ha allò de les conseqüències no desitjades de les bones intencions. Això és una altra.
Clar, aquí una de les coses que crida l'atenció és l'edat, 16 anys, perquè aquí habitualment el que sentim a dir als experts és que els més petits 0 minuts i després allò, un ús que va creixent paulatinament. Estem parlant de prohibició total més que limitació. Vostè ho veu bé així?
Jo insisteixo que em sembla exagerat, em sembla bé limitació, prohibició total, potser és com això, prohibir un fet ja natural, eh? Els mòbils, la comunicació, les xarxes socials formen part del món en el que vivim i, per tant, prohibir-les totalment jo crec que és exagerat i potser no és convenient. Però sí, insisteixo, en restringir, en controlar, en posar una mica de canals. Jo crec que aquest és el tema, no? No mitjar, que es diu, posar ordre. Jo crec que això està bé. És com reciclar. A mi m'agrada aquest exemple. Ostres, si no prohibeixen fer servir el Forespan o, no sé, el paper film als supermercats, com que és més còmode, es farà servir. Pues és algo així. Pels xavals és còmode, no sabem fer una altra cosa. No només es comuniquen i tenen el mòbil sempre a sobre, sinó que quan els hi treus, el motiu de conversa segueix sent el TikTok, les xarxes socials i les coses que passen al mòbil. Llavors, jo crec que frenar això una mica, que mirar intentar reorientar-lo no està de més. I s'ha de legislar, perquè si no, els pares som incapaços perquè fem el mateix que ells. I la comoditat, l'acompliment aquest immediat dels desitjos ens farà que no hi posem ordre.
Mm-hmm. Alguns partits de l'oposició a Austràlia i grups també de drets humans alertaven avui que hi ha molts nens que, per exemple, del col·lectiu LGTBI, que troben suport o se senten menys aïllats i menys solitud gràcies precisament a aquestes xarxes.
Això és veritat. Mira, aquí, el que hem dit abans, un dels efectes no desitjats. De vegades tu legisles o prens unes decisions polítiques amb unes intencions i té conseqüències dolentes en un altre sentit. Doncs ser capaços de donar-se que en aquest cas no és convenient, doncs ja és un pas també, no?, per fer una legislació més flexible o que permeti a determinats col·lectius o en determinats moments fer un ús d'aquestes xarxes. És molt difícil perquè, clar, les lleis no tenen moltes vegades en compte la pluralitat del món. Aquest és el problema. Però aquí també està l'esforç, no?, i la capacitat normativa, poder tenir en compte aquesta pluralitat en la que vivim.
Creu que a partir d'ara seran diversos països que intentaran emular aquesta llei o, si no idèntica, una regulació similar?
Jo crec que és allò, no? Sí, han obert una porta i una... Perquè el malestar, jo crec que la voluntat o el malestar o les ganes de fer-hi alguna cosa hi són a tot arreu. No sé si tens fills, pensa, i no. Jo tinc fills, ara possiblement estic aquí escoltant i ja... No? I veig l'ús aquest, de vegades abusiu, la dependència i la necessitat de tots aquests artilugis i aquestes formes de relació, no? Però, clar, i tots voldríem fer alguna cosa. Llavors, aquí hi ha algú que s'ha atrevit, prova, obre una porta i en funció, segurament, dels efectes que es vegi que té, es podrà seguir o no. Jo crec que està bé. A Austràlia són atrevits i són més... progressistes, entre cometes, en molts sentits.
Està clar que els pares i mares que intenten, que deuen ser la gran majoria, limitar-ne l'ús, és a dir, una hora i prou, sabem com de complicat és que arribi aquesta hora i prou. No sé si hi hauria l'enginy màgic que digués després d'aquesta hora això s'autodestruirà i quedaràs desconnectat.
Bueno, tu pots posar frens, no?, i marcar-te límits de temps d'ús, no? I, bueno, és una manera, perquè com a mínim t'avisa. Jo me l'he posat, per exemple, no?, puc controlar, però t'avisa, dius, ei, mira, ja portes el temps que no volies sobrepassar, mirant, jo què sé, no?, WhatsApp o TikTok o el que sigui. Doncs bé, aquí les lleis podrien ser com avisos d'aquests més contundents o més rígids o més generalistes, per dir-ho així, no?, que diuen, hi ha coses que no es poden fer d'aquesta manera o fins a determinada edat o que cal posar aquestes barreres. Bueno, s'ha de veure. Amb les lleis, com va passar amb la del sí a sí, no? Té una intenció i té uns efectes. Després que, oi, això no ho volíem. Doncs el mateix pot passar, clarament.
Doncs el que de moment no té TikTok, sí que ho té la ràdio. Han sonat els senyals horaris de 2:15 i ho hem de deixar aquí, però ha estat un plaer escoltar-lo. Moltíssimes gràcies, Francesc Núñez, professor de la UOC.
El plaer ha estat meu.
Una abraçada.
I igualment.
Les notícies pensades, amb Manel Elias.
Al Líban, no fa ni dos dies de l'entrada en vigor de l'alto el foc entre Israel i Hezbollah, i els dos bàndols ja s'acusen l'un a l'altre d'estar-se saltant el pacte. L'exèrcit d'Israel ha disparat diversos projectils avui a la zona fronterera. El Jordi Brascó els ha sentit des de la població israeliana de Matula mentre acompanyava un veí que no té clar quan tornarà a casa.
El Levab mai ha marxat del tot de Metula, el poble més pròxim a la frontera amb el Líban. Allà hi té els camps de fruiters, tot i que des de la guerra ha de conduir cada dia mitja hora cap al sud per dormir amb la seva família, encara desplaçada. L'acord d'alto el foc li obre, en teoria, una oportunitat de tornar a la normalitat, però el Levab no se'n refia.
És un copia i enganxa de l'acord de l'any 2006. Els de Hezbollah no podien baixar del riu Litani, però ho van fer. A poc, primer vestits com a civils i després armats. A la nit no puc dormir pensant que algú em vol matar. No puc quedar aquí a Metula i simplement esperar que arribi el dia.
El Levab considera que l'acord és una broma i ironitza quan durant l'entrevista sentim de fons el so d'artilleria israeliana disparada en territori libanès. L'exèrcit d'Israel ho justifica dient que hi ha hagut moviments sospitosos de membres de Hezbollah en zones restringides. La milícia xiïta diu que els israelians estan atacant directament els civils libanesos que tornen a casa. El cap de l'exèrcit d'Israel, Herzi Halevi, avisa que farà en servir foc per garantir l'alto el foc, pensant sobretot en gent com el Levab.
Els residents del nord ens estan observant i volen veure com garantim que l'acord es compleix per tal que puguin tornar a casa seua. És el nostre deure cap a nosaltres, però sobretot cap a ells. Per això procedirem a l'aplicació de l'acord amb una determinació inflexible.
Israel té 58 dies per retirar per complet les seves tropes de la zona. Avui ja hem vist en territori israelià una vintena de tancs que ahir eren al Líban. L'exèrcit els carregava en camions per transportar-los a una altra banda. Molt probablement acabaran prop de Gaza.
Doncs a Gaza, precisament, l'exèrcit continua la campanya militar i aquest dijous ha matat 26 palestins arreu de la franja. El primer ministre Netanyahu diu que han millorat les condicions sobre un acord per alliberar els hostatges segrestats per Hamas. La immigració i l'asil són un tema que està a l'ordre del dia a Irlanda, on demà se celebren eleccions anticipades. El creixent nombre d'arribades de migrants els darrers mesos i les opinions polaritzades respecte al tema fins i tot han provocat protestes violentes des de fa més d'un any. Aquest efecte també ha produït un augment dels votants d'extrema dreta que es podria veure reflectit a les urnes en mesures impensables fins fa poc. Enviada especial a Dublín, Colla Ballester.
Es fa dir Prince, és un sol·licitant d'asil, viu en una tenda i només accedeix a ser gravat quan li deixem una de les nostres jaquetes. No n'hi ha prou d'amagar la cara a l'extrema dreta, explica Catalunya Ràdio, fila prima Irlanda.
Fan vídeos, els pengen a Twitter, Instagram, TikTok. Nosaltres no estem segurs i després ens agafen pel carrer quan anem caminant. Han apallissat molta gent.
Els aldarulls d'ara fa un any a Irlanda, liderats per l'extrema dreta, estan canviant el país. Fa uns mesos el govern va desallotjar els migrants que vivien en tendes al centre de Dublín i els ha reubicat als afores. Alguns han arribat a Irlanda des del Regne Unit, fugint de la llei Ruanda, que preveu expulsar-los d'Europa, i aprofitant que no hi ha frontera amb Irlanda del Nord, és a dir, no hi ha controls amb el Regne Unit. Olivia Hedon és voluntària.
El dia que van desallotjar aquell campament jo hi era, i els migrants em van preguntar: ens portaran al Regne Unit? Perquè tenien por que els portessin al Regne Unit i després a Ruanda.
Hi ha tanta pressió per la migració que l'Olivia explica a Catalunya Ràdio com el país comença a reclamar allò que era impensable, una frontera física entre les dues Irlandes.
Un dels meus primers records és travessar la frontera i tenir una pistola d'un soldat britànic a la cara. Crec que la gent no se'n recorda, no és conscient, quan parla de posar controls a la frontera, que tornarem a una cosa així i estarem dividint famílies com la meva.
Unes 150.000 persones han emigrat a Irlanda l'últim any fins al mes d'abril. És la xifra més alta en 17 anys.
Catalunya nit.
Et vols escapar de la rutina? Tens ganes de viure una aventura autèntica, lliure, sense horaris? Som Vandalic Van i ens dediquem al lloguer de campers úniques, totalment equipades i al millor preu a Barcelona. I sí, col·laborem amb el tercer sector, perquè volem canviar el joc, no només fer negoci. Reserva o regala una experiència a vandalicvan.com i segueix-nos a les xarxes.
Enderroc Llibres presenta L'Estaca, la crònica d'una cançó sense fronteres. Un llibre de Joaquim Vilarnau amb pròleg de Lluís Llach, dedicat a la cançó popular en català més vigent i de repercussió més gran arreu del món. Del maig del 68 als opositors de Bielorússia, passant pels clans revolucionaris dels 5 continents. Una aventura de 500 versions en 40 llengües, només a les llibreries.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
S'acosta un dia molt especial, ple d'història i moments inolvidables. El cupó del 30 de novembre està dedicat al 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Celebrem-ho junts amb aquest sorteig commemoratiu. Títols, emocions i la il·lusió que reparteixen els més de 2.500 venedors i venedores de l'11 als carrers i les places de Catalunya. Sorteig de l'11 del 30 de novembre. Cupó del 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. No t'ho perdis i marca un gol solidari. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El Sant Jordi de Nadal del 3C.
La festa més literària i nadalenca que organitza el 3C. Amb grans autors, taules rodones, tallers infantils, concerts en directe i molta gastronomia.
T'esperem al Sant Jordi de Nadal del 3C. Dissabte 30 de novembre, de 2:15 a 9 del vespre, a l'antiga fàbrica Estrella d'Am.
Reserva entrada gratuïta a santjordidenadal.cat.
Sí. Jo pogués complir un desig ara.
Ara.
Coses que necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
La vida són preguntes. També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni, passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
6 minuts i seran 3 quarts d'11 de la nit. Avui ha estat la primera jornada de vaga de conductors d'autobusos i autocars a Catalunya convocada per Comissions Obreres i la CGT amb un seguiment d'entre el 60 i el 70% segons aquests sindicats. Reclamen que els conductors es puguin jubilar als 60 anys i recelen de l'acord a què han arribat la UGT amb la patronal. Sergi Molero.
Els principals problemes avui s'han notat sobretot en els desplaçaments d'usuaris de fora de Barcelona, amb vesperes molt llargues i autobusos molt plens. Comissions Obreres ha mantingut la vaga perquè diu que desconfia de l'acord a què ha arribat la UGT amb la patronal. Lluís Mujal és el portaveu del sindicat.
Amb l'acord que ha signat la UGT, creiem que és esperar a una incertesa d'aprovar un nou real decret. Sabem que això necessita majories i que el govern està com està i que cap pot garantir que aquest nou real decret tiri endavant.
Tingueu molt en compte que demà es repetirà l'aturada amb els mateixos serveis mínims d'avui. Això vol dir del 40% les hores punta i del 20% les hores vall.
Doncs a tenir-ho present depèn dels desplaçaments que hagueu de fer. I la Vall d'Aran vol deixar de ser tractada com una comarca més i reivindica un estatus jurídic propi, com ja li reconeix la Llei d'Aran. La síndica Maria Vergés ha comparegut avui al Parlament i ha tornat a demanar que l'Aran tingui diputat propi. Parlament, Sofia Cabanes.
Vergés assegura que sense un reconeixement jurídic i administratiu explícit per part de les institucions, el Consell General, la màxima institució aranesa, està en risc de col·lapse.
Esdevenc ja una urgència, perquè això impedís i contradits el concepte mateix d'autogovern.
Una reivindicació que ha trobat el suport, entre d'altres, del govern, de la mà del conseller Albert Dalmau i d'Esquerra, Marta Vilalta.
Hi ha voluntat d'entesa i d'acord i, per tant, estic segur que, com els deia, serà fàcil continuar construint aquest treball plegats.
Compti amb nosaltres per poder treballar aquest reconeixement jurídic específic.
Junts, per la seva banda, es mostra favorable a una altra de les reivindicacions araneses, un nou model de finançament, Janina Vella.
Cal aconseguir un finançament estable per l'Aran, sí. Però cal recordar que Catalunya pateix un dèficit fiscal de 22.000 milions d'euros.
La cap de l'executiu aranès no s'ha oblidat d'una de les reivindicacions que va fer l'any passat un diputat electe per a l'Aran i ha posat com exemple Croàcia, on la llei garanteix la presència de les minories nacionals al Parlament.
I ara una notícia esperançadora. Un nou descobriment podria millorar el tractament d'immunoteràpia contra el càncer. La immunoteràpia, que és la teràpia biològica que utilitza les defenses naturals del cos per combatre el càncer, va revolucionar el tractament contra aquesta malaltia, però hi ha alguns tipus de càncer que evadeixen aquestes defenses. Ara un científic català i una científica malaguenya han trobat com reactivar-les amb una investigació feta amb ratolins que s'ha publicat a la revista Nature aquesta setmana. Això sempre ens impressiona i per això volem i podem i tenim aquesta sort de parlar amb ell, amb Guillem Estivill, investigador de l'Institut d'Investigació en Patologia Molecular de Viena, a Àustria. Bona nit, Guillem.
Bona nit, Manel. Bona nit.
Moltes gràcies per atendre'ns a aquesta hora i des de tan lluny. Escolta, ens ajuda'ns a valorar la importància d'aquest avenç.
Bueno, sempre els descobriments en models preclínics s'han de prendre una mica amb pinces, perquè encara no està validat tot això en humans, però el que nosaltres hem trobat, bàsicament, és que hi ha unes cèl·lules en els tumors que responen a la immunoteràpia, que es diuen monòcits, que són capaços d'activar els limfòcits citotòxics, que són un tipus de cèl·lules que el que fan és matar les cèl·lules tumorals. I hem trobat bastantes formes d'intentar incrementar aquest estat activador, diguéssim, dels monòcits, millorar la resposta immunoteràpia de molts pacients.
Clar, això amb quin tipus de càncers podria acabar funcionant?
Doncs nosaltres treballem principalment amb melanoma, que és el càncer de pell més comú. Però hem validat molts dels resultats amb altres càncers de colon, de pàncreas, de pulmó, etc, etc. Però principalment totes les nostres hipòtesis, diguéssim, les hem validat en models de ratolí de melanoma.
Clar, això ara tothom qui ens estigui escoltant i que tingui casos propers o aquestes persones que s'han d'anar mirant periòdicament la pell perquè és propensa a poder tenir un d'aquests càncers, deuen estar pensant per quan, i la nostra responsabilitat i obligació sempre dir que això va lent, que la investigació és lenta i que triga molt. No sé si podem posar-hi horitzó.
Bueno, realment la investigació justament funciona perquè és lenta, perquè quan algun fàrmac nou s'aprova pel seu ús en humans, és perquè ha passat molt de temps i s'ha realment comprovat que hi ha un benefici, que no hi ha toxicitat, se sap quins són els grups de pacients que es poden beneficiar d'aquests tractaments, etc, etc. És molt difícil dir un horitzó temporal de quan tot això podria ser, diguéssim, accessible per pacients, però el que nosaltres hem trobat és que podem estimular aquest tipus de cèl·lules que veiem en aquests tumors amb fàrmacs que ja estan aprovats, o sigui, que ja estan en ús clínic. De fet, molts d'aquests fàrmacs són, de fet, antiinflamatoris, que són inhibidors d'uns enzims que es diuen ciclooxigenases, i altres fàrmacs que es fan servir per altres tipus de càncers. Per tant, ja estan aprovats. Per tant, això ja és un pas bastant gran cap a la seva utilització. Però, òbviament, totes aquestes combinacions terapèutiques s'han de provar abans en assajos clínics, en diferents tipus de pacients, s'ha de veure que no són tòxiques, etc, etc.
Clar. Ara, de moment, que ho esteu provant amb ratolins, què està passant? És a dir, se'ls allarga la vida o acaben curant-se d'aquests càncers? Com responen els ratolins?
Depèn molt dels tipus de models que fem servir, del tipus de càncer que estem fent servir, i a part, quan al laboratori fem servir, per exemple, melanoma, no tenim un sol model de melanoma, en tenim diversos. Hi ha moltes línies cel·lulars, diguéssim, de melanoma, i depèn de quina línia facis servir, de quin tipus de ratolí, tens diferents resultats, diguéssim. Però sí que és cert que en molts d'aquests models veiem que hi ha una proporció de ratolins que sí que realment acaben curant-se al 100%. I que inclús si els hi tornes a produir una lesió de càncer, són capaços de tornar a contraatacar-la, no? O sigui, tenen el que s'anomena memòria immunològica, diguéssim. Però depèn molt del model, i en humans s'ha de veure, perquè en tots aquests ratolins, en tots aquests models preclínics, fem servir models que són molt homogenis, però els humans són molt més heterogenis, els càncers són molt més heterogenis, i cada persona, cada pacient, és un cas concret.
Clar. Guillem, el fet que us hagin publicat a Nature, que s'hagin fet ressò de la vostra recerca, suposo que és un molt bon indici.
Sí, sí. Realment és una revista molt prestigiosa dins de què és la ciència transversal, diguéssim, perquè a Nature es publiquen estudis de tots els camps científics, no només de biomedicina o medicina. Per tant, és un pas important i demostra que és una feina, doncs, que està ben controlada, ben feta, i que té un potencial d'impacte en tractament bastant gran.
Doncs avui ens ha agradat molt llegir-ho i poder-te saludar. No sé si a aquesta hora a Viena tothom està dormint i ets l'única persona desperta a tota Àustria, però moltíssimes gràcies per entrar aquí en directe al Catalunya Nit.
Moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès.
Una abraçada ben forta i a veure si un dia et podem tenir aquí a l'estudi. Una abraçada.
Moltes gràcies, igualment. Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
Doncs no sé si el Dani de la Orden, quan va tancar els ulls i es va imaginar com li aniria la pel·lícula, s'imaginava que Tani també, perquè és la Casa en Flames de Dani de la Orden, que ha arrasat en les nominacions dels Premis Feroz, els de la crítica espanyola. Ha obtingut 8 nominacions, entre aquestes la de millor pel·lícula i millor direcció. Altres produccions catalanes nominades també són, per exemple, Los Destellos, L'Estrella Azul, Salve Maria o El 47. El talent català també té molta presència en altres categories, Montse Pujol.
Sí, perquè en les categories d'interpretació hi ha 14 noms catalans, entre aquests els d'Emma Vilarasau, Iria del Río, Laura Weismar, Eduard Fernández, Oriol Pla i David Verdaguer. I en papers secundaris, per exemple, Pol López, Nora Navas, Enric Auqué, Clara Segura o Maria Rodrigo Soto. Casa en Flames opta millor pel·lícula de comèdia, juntament amb una altra producció catalana, Escape, de Rodrigo Cortés. A la de drames hi ha 3 títols catalans més, Los Destellos, de Pilar Palomero, L'Estrella Azul, de Javier Mazzà, Cipe i Salve Maria, de Marc Coll. Competiran amb L'Habitació de al lado, de Pedro Almodóvar, i La Virgen Roja, de Paula Ortiz. I avui hem pogut parlar amb Dani de la Orden, que ha rebut així la notícia en declaracions a Catalunya Ràdio.
Hi ha com aquest rànquing que és com, no, primer amb la pel·lícula en català, per sota, per negre, ara no sé què, i aleshores és com, content que la pel·lícula al final... A mi em sap greu una mica perquè porto tot l'estiu donant el tostón amb Casa en Flama, i ara que estem nominats al Serós, jo crec que al final crec que el públic ens treu una mica de nen, calleu ja, saps? Em fa una mica por fer-me passat.
Pel que fa a sèries, la més nominada és Querer, de Lauda Ruiz de Azúa, un film sobre la violència de gènere que opta 7 premis. La segueixen Celeste amb 5 i Los Años Nuevos, de Rodrigo Sologoyen i Yo Adicto, de Javier Giner, totes dues amb 4. Els Feroz es lliuren el 25 de gener a Pontevedra.
Un bon dia, o potser una nit, prop del mar, jo m'havia...
Emili Manzano publica el seu segon llibre titulat Me'n record. L'escriptor i periodista mallorquí utilitza una particular fórmula narrativa per abocar al voltant de 300 records personals. L'autor ens explica la seva vida, però també la memòria col·lectiva d'una illa. Palma, Arnau Maimó.
Me'n record és un collage de records íntims, però també és un retrat generacional. Emili Manzano ha escrit aquest nou llibre des de la colònia de Sant Pere. La calma d'aquest petit poble de mar li ha donat espai i temps per rememorar, això sí, sense caure en la nostàlgia i evitant l'egocentrisme.
No és un exercici que jo no hagi fet mai conversant amb amics, per exemple. I això ho ha fet tothom. Tothom recorda coses, no? Diu, que te'n recordes quan... Això és el que he fet.
Emili Manzano, dotat d'una gran memòria, rememora la seva vida marcada per l'amor a la natura, els viatges, els amics i a l'art, però també per una experiència primerenca de la mort.
En el meu cas, és una infantesa que està marcada per una desaparició d'una figura propera, una cosa viscuda molt a prop, i me serveix per intentar explicar com s'ha format la meva sensibilitat cap al món, cap a la literatura, cap a l'art.
En aquest llibre, Manzano utilitza la particular fórmula narrativa que va inaugurar Joe Briner i va seguir George Perec, encapçala els paràgrafs de manera repetitiva amb l'expressió «me'n record». L'utilitza 259 vegades. Al final hi ha unes pàgines en blanc pautades per si el lector s'anima també a escriure els seus records.
I avui el cantautor Vinicio Capossela presenta a La Paloma el seu nou disc, una autèntica festa de Nadal que en David Guzmán ha celebrat sonorament.
No és l'heroi que ens mereixem, però és el Pare Noel que necessitàvem. El gran Vinicio Capossela ha tornat a Barcelona amb un disc sota el braç que celebra el Nadal, les festes i la vida i que és capaç, per exemple, de convertir un estàndard com el White Christmas en una peça d'òpera rock. Vinicio Capossela és molt més que un cantautor. És un trobador contemporani que ha escrit llibres, documentals, radioteatre i centenars de cançons meravelloses des del seu debut a l'Una 35 a Circa fa més de 30 anys. Potser perquè sap que el Nadal és un ritual sacre desacralitzat, s'ha atrevit a imaginar un Santa Claus que reparteix regals com si fos un rider i que, víctima de l'estrès, s'acaba traient la vida.
Però c'è una novità, forse non ti piacerà. Proprio dietro all'ipermercato un colpo si è sparato.
De vegades Capossela té un aire de Bob Dylan i de Shane McGowan, però en aquest disc el rapsoda invocat és Tom Waits, de qui ha reescrit una antinadala profundament trista, una Christmas card que en la seva versió es diu Charlie.
Cristo Charlie, vuoi saper la verità? Non ce l'ho un marito, no. Non suona el trombone.
Avui, dia d'Acció de Gràcies, Vinicio Capossela ha tornat per entonar un Dankeschön festiu amb un esperit rebelesià que ens convida a celebrar la vida com aquell cantant de Broadway, Danny Rose, que cridava, i aquesta també hi és, agitar my compa in the pantheon.
Agitar my compa in the pantheon. When I eat, got to treat like a ganjo. Enjoy every meal, every bite that I steal. Agita my compa in the banjo.
Portem 54 minuts explicant notícies i ens passa sempre que no ens hi caben totes i ens agrada posar-ho de manifest damunt la taula. Per exemple, Àlex Giral Robert, avui què no ha entrat a l'informatiu?
Doncs mira, tot un clàssic del tot no ens hi cap, una altra història de lladres i serenos.
Ah, sí, ens agraden aquestes.
L'escenari de tot plegat, un control rutinari de la Guàrdia Urbana de Barcelona al districte de Nou Barris, no? Allà els agents anaven fent la seva feina de revisió i van aturar un vehicle sospitós on hi anaven 5 persones. Llavors van començar a identificar-les totes, com és habitual, i la sorpresa va arribar quan un dels ocupants es va identificar com a Michael Jordan.
I era...
Ara tu diràs, el famós jugador de bàsquet.
Sí, portava el número 23, Chicago Bulls.
No, i de fet la qüestió és que la persona s'identificava com a Michael, però escrit tal com sona, M-A-I-K-E-L, i Jordan sí que tal com s'escriu en anglès. El fet és que després de la sorpresa, que es van endur els agents, doncs n'hi va haver encara un altre, i és que el document d'identitat que Michael Jordan, no barregem ja disciplines.
Això encara seria més potent.
Que els havia ensenyat era un nom fals o sorpresa i representa que la persona de veritat, la que hi havia darrere d'aquesta identitat falsa, sí que tenia antecedents penals. La Guàrdia Urbana n'ha doncs, informat a les xarxes i, evidentment, se n'ha fet bastanta befa, mofa, amb noms... la gent ha proposat noms que podrien haver sigut, per exemple, podrien haver, arribat a detenir a Kevin Costner.
També era una opció. O sigui, que si vols fer una jugada d'aquestes, millor inventar-se un nom, però discret, perquè mai el Jordan...
O almenys això... adaptar-lo bé a l'ortografia.
Sí, això aixeca totes les alarmes. Moltíssimes gràcies, Àlex.
A tu.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
The Factory Barcelona, la fàbrica digital de la indústria 4.0, sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0, Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Catalunya és terra de mar i d'una tradició pesquera que porta el millor peix i marisc del Mediterrani a la teva taula.
Saborós, saludable i molt fàcil de cuinar. Vine i deixa't aconsellar les peixateries de confiança.
Salut, qualitat, tradició i sabor a la teva peixateria de proximitat. Ben a prop teu, sempre amb el millor peix i marisc.
Gremi de Peixaters de Catalunya. Peixateries de confiança. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ja pots fer el donatiu a la Marató per les Malalties Respiratòries. Entra a 3cat.cat/marató i tria la modalitat que et vagi més bé per fer la teva aportació. La Marató diu molt de tu.
Catalunya Ràdio.
Som 3cat.
Som 3cat.
És l'hora de fer la previsió del temps. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit.
Gemma, saps que ahir sonava aquell piano tan bonic i amb el poder de vocació que té la ràdio, dèiem als oients, imagineu-vos a la Gemma Puig tocant mentre es fa la previsió. Doncs de seguida n'hi va haver un que el tenim a la redacció, que em va enviar una cosa. Què és això? Això és la sintonia de la BBC i a la bateria el meteoròleg. No està malament, no?
Carai, no està malament, no m'hi veig, eh?
No, és que...
Bateria menys, crec.
Sí, és, això...
El piano, no gaire, però
això és
bateria...
molt difícil. A veure, aquest, el que no sé si les encerta com tu, eh? Perquè igual toca molt bé la bateria,
clar,
després
bueno,
fa una
si
previsió...
No, igual ho fa per això, toca la bateria per dissimular.
Exacte, sí, doncs aquest hobby el té. Va, anem a la cançó que ha triat la Gemma Puig. I don't wanna talk at your funeral. They'll all be wearing black. I know you deserve something beautiful. I don't have words for that. Don't wanna see a photo on the internet. That pick the one you'd hate. No la coneixia, però m'està agradant. Per què has escollit aquest tema, Gemma?
Mira, aquesta cançó és de Robin Harris i es diu Same Day. És fàcil, eh?
Sí.
Vol dir que demà tindrem un
igualet,
dia com avui.
Igualet.
Igualet. Doncs sí, tornarem, mantenim l'anticicló i, per tant, repetirem gairebé el mateix tipus de cel i també la mateixa sensació. És a dir, ara ja hi ha boires que comencen a ser extenses, en alguns casos no s'han aixecat en tot el dia, a Ponent, al Pla de Lleida, per tant, demà al matí aquesta boira densa, força enganxada, es repetirà en aquests sectors, també en alguns punts de la Catalunya central, tindrem sol a la resta, un matí fred, més fred cap a les zones més enclotades, però amb algunes glaçades també cap a la meitat nord, i un migdia que, depenent on ens trobem, doncs tindrem sol i força suavitat, valors de 18, 19 o fins i tot 20 graus, i en canvi, si ens trobem doncs, cap al Pla de Lleida, cap a aquest sector de Ponent, com que la boira tornarà a quedar persistent, doncs farà fred, fred d'hivern, perquè avui les màximes en molts casos han quedat entre 6, 7 o 8 graus, per tant podem decidir si tenim ganes més d'hivern.
Exacte. Sí, sí, és una bona tria, però vaja, que serà, s'assemblarà molt al que ens
serà
ha passat
igual,
avui.
Sí, el temps, és que sí.
El temps serà el mateix, el que ens passi demà encara no ho sabem. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit. Bona nit.